Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure parlem de la relació entre por i dolor. Diu l'osteòpata David Ponce, que ens acompanya avui a l'ofici de viure. Va venir a la seva consulta un superexecutiu molt ben vestit i arreglat. Sempre pregunto com estan d'estrès i de problemes, tot i que sempre dic que no cal que m'expliquin res que ells no vulguin. Primer em va dir que era un problema de parella sense aprofundir. Quan vaig manipular la zona dorsal vaig veure que els ulls se li posaven plorosos. Li vaig dir que si volia plorar ho podia fer, és a dir, li vaig donar permís per plorar. I llavors ell es va trencar. I quan va tornar a casa em va dir que ja no li feia mal l'esquena. És que la lumbar i la por, diu David Ponce, van associades. La lliberació emocional el va guarir més que no pas el que jo li hagués pogut fer de manera física. És un exemple que relaciona por i dolor i que ens explicarà avui l'osteòpata David Ponce a l'ofici de viure. Diu Jenny Moix en el seu llibre Cara a cara, conto dolor. El dolor provoca patiment per ell mateix i sobretot per la seva torturant manera d'enterbolir els nostres vincles amb els éssers estimats. El dolor actua sumant pors a les nostres relacions. Por de sentir-nos incompresos perquè els altres no senten el mateix dolor que nosaltres. Por que els altres sentin pena per les nostres circumstàncies. Por que ens considerin inútils. Por que s'avorreixin amb nosaltres quan parlem del nostre dolor. Tard o d'hora ens ha passat a tots. I ara, amb la pandèmia, s'ha acabat de complicar, diu el metge i neurocientífic Lucas Ganga. A més de l'òbvia pandèmia de la Covid-19 i de l'econòmica, més del 50% de la població mundial té algun tipus d'afecció d'índole mental. Quan es parla de mental, pensem que parlem d'alguna cosa etèria, però hem de pensar que el cervell participa en tot, diu aquest neurocientífic. Al capdavall, com va dir el metge William Olsen, els òrgans ploren les llàgrimes que els ulls es neguen a vessar. Els òrgans ploren les llàgrimes que els ulls es neguen a vessar. Quina és la relació entre por i dolor a partir del que han constatat els nostres convidats d'avui d'aquesta pandèmia, si és que es pot establir aquesta relació? Avui en parlem a l'ofici de viure.
Deepak Chopra. La por és la memòria del dolor.
Hola, em dic Jenny Moix, sóc doctora en psicologia i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. El dolor físic és l'imant més potent que existeix. És un imant de pensaments foscos. Quan el dolor no és puntual, sinó persistent, aquest imant augmenta la seva intensitat i atrau idees de l'estil. Amb aquest dolor em convertiré en una inútil. No ho puc aguantar més. Ho estic afrontant malament. Res m'anirà bé. El dolor és un càstig. I enganxats a aquestes afirmacions venen tot tipus d'emocions, com la tristesa, la desesperació, la culpa, la ràbia i por, normalment molta por. Què passaria si de l'imant del dolor desenganxéssim aquesta gran bola pesada d'idees catastrofistes? Doncs bé, el dolor el sentiríem igual, però no el patiríem. Hi ha una gran diferència entre experimentar una sensació física desagradable en una part del nostre cos i sentir el patiment profund de tota la nostra persona. Netejar el dolor de tots aquests pensaments i emocions no és senzill, però hi ha un camí que podem agafar. Es tracta d'aturar-nos, mirar la cara a cada pensament i llançar-nos una pregunta a nosaltres mateixos amb una actitud molt honesta. Això que penso és cert? És real? Si la resposta lúcida tarda en arribar i mentre seguim sentint tristesa, desesperació i por, només és senyal de que som humans. I acceptar que som humans és un altre bon camí per començar.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana. Thank you.
Avui a l'Ofici de Viure, Por i Dolor, amb David Ponce, osteòpata, fisioterapeuta, doctor per la Universitat de Lleida en osteopatia, màster universitari en teràpia manual. Doctor Ponce, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres. Ben retrobat. El doctor Joan Mates ens acompanya també avui, ginecòleg, màster en patologia mamària, en nutrició i medicina ortomolecular, expert en reproducció assistida i ozonoteràpia, practica la ginecologia integrativa, la medicina natural. Doctor Mates, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Bé, anem al gra. El doctor David Ponce, establim una relació, és possible establir una relació entre por i dolor a partir del que heu viscut, del que has viscut en primera persona durant la pandèmia, després del confinament? Has vist alguna relació?
Sempre. Jo diria que abans de la pandèmia ja existia aquesta relació, no? La relació entre la por i el dolor. Nietzsche, el filòsof Nietzsche, deia que el dolor és d'aquells valors que hi ha que preservar, no? I encara que aquesta frase ens sembli com, ostres, no és bo tenir dolor, el dolor és una alerta del nostre organisme que ens avisa d'algú que està passant malament. Però quan ho relacionem amb la por, hi ha mecanismes fisiològics i científicament demostrables que fan que es generen unes substàncies al nostre organisme que acaben provocant alteracions. Com molt bé deies amb la frase de Sir William Osler, que els òrgans ploren les llàgrimes que el cos no pot treure, doncs veiem aquesta acció de la por sobre l'organisme, no? Llavors, evidentment que la Covid-19 i la pandèmia ha generat por i genera por encara en gent por a contagiar-se, gent a moure's de casa, pacients de risc que saben que si l'agafen doncs poden ser catastròfiques, no? Però aquesta mateixa por retroalimenta el fet de que el nostre sistema immunològicament no tingui una bona resposta. Sempre diem que el millor per la Covid és que el nostre organisme estigui amb una immunitat alta. Això és el més important, com amb una grip normal o com altra afecció. Però, evidentment, que la por no ens ajuda. I la por fa que la nostra immunitat baixi, amb la qual les patologies poden sobrevenir. I hi ha un llibre molt interessant, que és molt tècnic, però que es diu Per què les zebres no pateixen úlcera. I les zebres no pateixen úlcera doncs perquè la por que tenen és del lleó. I quan el lleó deixa de perseguir-les, la seva por s'acaba, no? I l'home és l'únic animal sobre la Terra que, sense veure el lleó, té por.
I aquest exemple tan gràfic amb el qual hem començat el programa, de l'executiu que va venir a la consulta i que després que li vas manipular la zona dorsal va treure una emoció, sí, i automàticament el dolor, com aquell que diu, va desaparèixer.
Sí, ell em va trucar el dia següent i em va dir, no sé què has fet amb mi, però ja no tinc dolor. Jo li vaig dir, mira, no és el que he fet, sinó el que has pogut fer tu, no? I hi ha un psiquiatre molt famós que parlava sobre les cuirasses, no? Les cuirasses emocionals que ens bloquegen, no? I aquest noi aparentment no va voler transmetre més enllà de que estava patint una situació emocional de parella, que de trencament, però quan jo el vaig manipular, i el que fem quan els osteòpates quan manipulem o tractem les fàcies, les vísceres, etc., és que el cos s'alliberi d'aquesta emoció, no? I llavors se li van posar els ulls plorosos i vaig dir, escolta, no passa res, els homes també plorem, vaig donar permís per plorar. I tu deies, es va trencar, no és que es va trencar, és que va plorar com un nen petit que plora desesperadament, no? Però allò el va alliberar, d'alguna manera, no? Ell tenia aquella por, tenia un dolor lumbar, la por i el dolor lumbar estan associats perquè entre les dorsals baixes i les lumbars hi ha la innervació dels nostres ronyons. Als nostres ronyons hi ha unes glàndules que es diuen glàndules suprarrenals que quan tenim por segreguen dues substàncies molt importants, que són l'adrenalina i el cortisol. I això fa que els muscles es contracturin. On van aquest excés d'adrenalina? A la zebra per córrer. I a nosaltres, si ens quedem quiets, ens contracturen, no? I aquesta por va passar, va alliberar-se i aquest dolor va passar com quasi, qui diu, màgicament.
Doctor Joan Mates, i com ha notat un vincle entre por i dolor?
Sí, sí, per descomptat. Hem vist molta patologia funcional, d'aquí el lligam, no? Lògicament que entra el sistema nerviós i totes les glàndules neuroendocrines que es van alliberant, i els efectes que hi ha hagut, no? I quadres de disfuncions, no? Com en el meu cas, jo com a ginecòleg, doncs hem vist, i com a obstetra també, en el cas dels embarassos, hem vist doncs canvis en els ritmes menstruals, en les dolors menstruals, que es manifesten precisament per l'ansietat que es pot viure, no? L'ansietat és com un tret de perdigonada on afecta múltiples òrgans a la vegada, no? Entre ells, lògicament, la zona genital. En embarassades també hem vist molta patologia, amenaces de part prematur lligades directíssimament amb el sistema nerviós i amb qüestions emotives. Hem vist avortaments, hem vist molta patologia, aquesta és la veritat.
O sigui que heu vist les conseqüències de l'ansietat, de l'estrès, de la por, quan en alguns casos ja no hi havia res a fer, no? A posteriori.
Sí, sí, clar, en alguns casos no. I perquè no és, i la por a patir la malaltia, la por a patir la malaltia i la por a que si m'haig d'ingressar a una clínica, com anirà? Perquè actualment ingressar en una clínica no és fàcil, perquè hi ha nous protocols i hi ha moltes coses, que molts passos que sí que s'han de donar, no? Amb la incertesa aquesta de com evolucionarà la malaltia. Una embarassada, qualsevol malaltia vírica en una embarassada evoluciona pitjor que fora de l'embaràs, una simple grip, per exemple, no? Però més encara un Covid, una malaltia desconeguda, que ja anem coneixent a poc a poc, i que al principi no sabia com tractar-se. No?
Per tant, si pogués donar un consell ara a les persones, suposo que estaria d'acord amb en David Ponce, no? Les persones que ens estan escoltant, és que en la mesura del possible mantinguessin a ratlla l'estrès, l'ansietat, que fessin una bona gestió emocional, no?
Sí, jo crec que com sempre en la vida no hem de pensar en què ens passarà, perquè probablement allò que pensem que ens passarà no acabarà passant. Aleshores, jo el que recomanaria és viure el present, gaudir del present, prenent mesures lògiques i necessàries, però fent una vida el més normal possible també, perquè el fet d'estar a casa tancats és una cosa que és contra natura per nosaltres. En aquest moment les autoritats ho recomanen, està bé, ja dic, hem de ser prudents, però hem de fer la vida el més normal possible. I jo el que recomanaria sobretot és això, és viure el present, el moment actual, i no pensar com poden anar les coses, perquè ningú ho sap, i sempre pot anar tot molt bé o molt malament, això no ho sabem pas.
Hi ha hagut més problemes que els normals en els embarassos durant la pandèmia?
Sí, com estàvem dient, sobretot avortaments, això està descrit, la dona que pateix el Covid té més tendència a tenir avortaments de primer trimestre, i quan l'embaràs està ja més avançat, el que sí que hem vist són amenaces de part prematur, és a dir, dona que es posa en contraccions o realment parts prematurs. Aquesta és una de les grans patologies que hem vist. Hi ha una taxa de cesàries molt més elevada, també perquè el nadó doncs, té un patiment, i aleshores s'han de prendre mesures i treure la criatura el més aviat possible. S'han vist cardiopaties, més taquicàrdia, per efectes precisament de l'ansietat, i també disfuncions respiratòries, perquè quan tenim ansietat respirem molt més superficialment, tenim menys, oxigenem menys i tenim més CO2, per tant, això pot donar lloc a una alcalosi, una acidosi respiratòria.
Diu el doctor Lucas Kanga que el confinament pot tenir conseqüències no només emocionals, sinó que aquestes conseqüències també poden arribar-se a mostrar com a afeccions físiques. Quan es fan ressonàncies magnètiques funcionals o altres estudis que tenen a veure amb les zones que s'activen quan una persona té dolor físic i quan té dolor social, moltes es comparteixen. El David Ponce, el doctor David Ponce, quines lesions o dolors físics ha vist més després del confinament?
Mira, bàsicament jo tinc un lema que tinc escrit a la meva consulta, que és que motus es vita, no? Que el moviment és la vida. I si alguna cosa ha portat al confinament és limitació de la mobilitat, no? I just obrir les portes de la nostra clínica, hem vist molta gent que doncs, d'estar molt al sofà, de no poder-se moure, de no tenir la llibertat de poder sortir de casa, doncs els hi ha portat. Fins i tot hem vist moltes lesions de gent que anava pel passadís fent exercici o feia exercicis a casa o seguia tutorials, i també gent que no havia fet mai esport, no? I, bueno, doncs hem vist lesions d'aquest tipus, o d'estar moltes hores davant d'un ordinador, no tinc la cadira precisament que tinc a la meva oficina, que és una cadira ergonòmica, i, bueno, doncs al menjador, en el sofà, i hem vist moltes lesions des del plànol frontal, des del plànol cervical i des del plànol lumbar, no? I això, doncs, clar, també fa que, encara que no vulguem, també les associades amb la por a perdre la feina, amb l'estrès que pot generar. Doncs jo he vist pacients amb un pis de 60-70 metres quadrats amb dos nens petits, que doncs, bueno, doncs els pares, un era policia, l'altre era sanitari, i havien d'estar cobrint i no tenien qui els hi fes de cangur perquè ningú ve. Vull dir, situacions que són molt complexes i que generen, a part de treballar malament, generen molt estrès, no? I al final aquest estrès s'ha traduït en patologia de columna, patologia de poca mobilitat, bàsicament.
Les contractures també? És a dir, la por i la incertesa fan contractures?
La por i la incertesa fan contractures, perquè la por, com dèiem abans, fa generar substàncies com l'adrenalina i el cortisol que busquen un lloc on fixar-se. Vale? I aquesta fixació la fan moltes vegades a nivell muscular i provoquen contractures, d'acord? I també pot ser qui derivi més aquesta por amb un problema gàstric. Ja sabem perfectament que l'estrès pot produir úlceres gàstriques, o sabem que l'estrès o la por pot produir estrenyiment, no? Llavors, tot això, pues, d'alguna manera, al final, no? Que els osteòpates sempre, seguint el nostre pare, que és el doctor Steel, la idea que el moviment és la vida, eh? I aquesta manca de moviment és una manca de la mobilització de les articulacions, de la llibertat fluídica, de que la sang corri correctament, que el sistema limfàtic, que és el que recull les toxines del sistema circulatori, pugui expulsar. No hem suat tant, no hem drenat tant, i tot aquest estancament de líquids en un esquelet que està quiet, doncs busca llocs on col·locar-se, no? Des de la manca d'oxigen als teixits, etc, etc.
Sí, i està d'acord, a grans trets, el doctor Matas?
Absolutament, el pensament és aquesta cosa intangible que ningú veu, ni pot mesurar, ni pot objectivar, tan sols pot tenir efectes sobre coses tangibles com és el cos humà. Això és molt interessant, i això ho veiem cada dia, no? Es diu que més d'un 50% de les consultes que tenim són de tipus de psicosomàtica, no? D'efectes de la ment sobre el teixit orgànic, no? Jo recordo fa uns anys unes notícies que hi havia un d'aquests focs que hi havia, no? I es va morir l'infart. Aquell senyor no es va morir ni cremat ni ofegat, es va morir de l'infart de veure, només el fet de veure el foc i es va morir, ell no el va tocar per res. Doncs aquí està l'impacte enorme, no? del pensament, de la por sobre nosaltres, no? I dels canvis físics que hi ha, no? Tots sabem d'aquesta connexió importantíssima entre budell i sistema nerviós, no? Aquesta connexió d'equilibre del segon cervell, que se segreguen moltíssimes, molts neurotransmissors amb efectes sobre la nostra conducta, no?
El segon cervell, sobre el qual també ha investigat tant en David Ponce.
Sí, vam tindre l'oportunitat precisament d'estar en aquest programa amb la Irina Matveikova, que ha escrit dos llibres sobre el tema, molt interessants, i la veritat és que avui podem dir que el nostre intestí té milions de bactèries i que d'alguna manera donen informació al nostre cervell. La serotonina, la famosa serotonina que dona plaer, el 80% se segrega en aquesta part del nostre organisme, l'intestí gruixut, que és d'aquells que el tenim una miqueta oblidat, que és tan, per això diem, i Hipòcrates ja deia, i Galeno deien que era tan important l'alimentació, no? I podem dir que aquesta connexió, d'alguna manera podem dir que pensem com mengem, i pensem com fem la digestió. Si jo tinc restrenyiment, tinc alteracions digestives, tinc alteracions entre diarrees i restrenyiment, o no vaig bé al bany correctament, doncs el meu cervell tampoc està funcionant bé i el meu pensament no funciona bé. I això no és algo que sigui efímer, és algo científic i que s'ha demostrat amb la psiconeuroimmunologia.
El doctor Matas, com veu que ha evolucionat la nostra salut a grans trets? És a dir, si hi ha més problemes ara psicosomàtics dels que hi havia abans degut a l'estrès o no?
Jo estic convençut. Jo crec que vivim en una societat molt agressiva, on tenim moltes pors, no? Que és aquella temença del futur, no? La por, què passarà, no? Sempre ens fem aquesta pregunta, que no ens hauríem de fer. Però efectivament afectes de treball, laborals, de competències, un món molt competitiu que també ens afecta, que tots hem de ser el primer, i si no ets el primer doncs sembla que ja no donis la talla, aquell voler donar la imatge, totes aquestes coses són realment, hi ha una repercussió i crec que van a més. Hi ha totes aquestes disfuncions. En el meu cas, com a ginecòleg, tot i que jo no renuncio a ser metge, jo soc metge, també faig antienvelliment i altres coses, però com a ginecòleg, bàsicament, que és el que soc, doncs clar, hi ha molts trastorns de la regla, dolors de regla, i que altres vegades es podien arreglar amb un tractament hormonal, i que jo prefereixo fer-ho d'una forma diferent, no? I fer-ho, tractar les coses doncs des de la causa, no? Però sí que hi ha molta malaltia funcional, i inclús de cara a un embaràs o infertilitat, veiem moltíssima patologia d'aquest tipus d'una causa mental, d'una causa emocional.
Quan canvia la causa mental o emocional, tot canvia?
tot canvia, efectivament. Aquest és el primer pas. És que, si no, darrere d'aquest úter, no veiem que hi ha una persona, ens estem equivocant. No podem tractar l'úter sense tractar la persona. Això ha de ser d'aquesta manera. Si no, no anem bé. Podem curar, però no sanar. Aquesta és la diferència entre curar i sanar. Pots curar i que les regles vagin bé, en el cas d'un trastorn menstrual, però no estàs sanant a la persona. Jo crec que hem d'aspirar a sanar la persona.
Cada cop hi ha més doctors com vostè, per això. Doctor Matas, oi? Aquí el David Ponce hi deu estar d'acord.
Absolutament.
Afortunadament.
Afortunadament, sí.
Hi està havent un canvi, també, no?
Hi ha un canvi, sí, sí. I crec que, a més, la societat ho demana. Tractaments també més conservadors, menys agressius, però efectius. No renunciem ni molt menys a la medicina convencional. Està aquí i és d'una eficàcia tremenda, no? Però podem donar passos diferents, no? I agafar altres vies per tal de sanar.
La doctora Jenny Moix, que ha obert el programa, que té un llibre titulat Cara a cara con tu dolor, tècniques i estratègies per a reducir el dolor crònico, parla també del dolor crònic. La meva pregunta és, tot el que estem dient és aplicable al dolor crònic?
Absolutament. El dolor crònic, i cada vegada veiem més gent amb dolor crònic, més gent amb patologia de dolor, amb alteracions d'inadaptació a una societat. A mi m'agrada molt una frase de Krishnamurti que deia, que és impossible...
No està adaptat a una societat profundament
malalta. No? I, clar, el que estem veient és molta gent que té la famosa fibromiàlgia, que és un dolor crònic. Aquest dolor s'ha dit moltes vegades, ara s'està prenent més en sèrio, hi ha hospitals que tenen unitats dedicades a aquest tipus de dolor crònic o a aquest tipus de malaltia, i fins ara no se'ls hi feia cas amb aquest tipus de pacient, no? Que s'ha de dir, per una altra banda, que el 80% són dones, que això ens ha de fer reflexionar des del punt de vista antropològic, no? Però en aquest sentit hem de dir que el subconscient té una força increïble, perquè hi ha uns mecanismes del nostre subconscient que fins i tot en persones d'aquestes s'ha detectat que els seus nivells de dolor són només que els rossi el llençol del llit, no? I quan això està passant hem de plantejar-nos un tractament molt profund, tant des del punt de vista, evidentment, de la salut mental, de l'alimentació, del descans, de l'exercici físic, coses que són bàsiques per entendre la persona. Com deia el doctor Matas, hem de tractar no tractem malalties, tractem malalts. I el fet de tractar malalts és entendre tota la idiosincràsia d'aquesta persona, no? I en referència a el que deies del dolor crònic, per suposat que cada vegada hi ha més gent inadaptada i cada vegada veiem més pacients amb dolor crònic. Però hi ha esperança, hem de donar esperança. No hem de parlar només de xifres, sinó que hi ha possibilitat de tractar-los.
Parlant de teràpies, la doctora Moix diu... Els beneficis que es poden obtenir d'una teràpia psicològica, ja sigui per al tractament del dolor crònic o d'una altra patologia, depenen de les barreres que presenten els pacients. Les tres barreres que considera la doctora Moix més importants són: barrera 1, argumentacions per explicar el nostre comportament i estat d'ànim; barrera 2, la rutina, els hàbits; barrera 3, la creença, no es pot sofrir i ser feliç. Pel que fa a la rutina i els hàbits, ja n'heu esmentat alguns, però quins hàbits ens poden ajudar a alleujar o evitar, en la mesura del possible, el dolor? Comencem bé, per la son, no?
Sí, el descans, descans, sí.
El moviment,
l'exercici físic, adaptat, evidentment, a cadascú. No hi ha que fer maratons, la marató no és saludable. Vull dir, i sobretot aquí podríem dir el principi hipocràtic per excel·lència, que els teus aliments siguin la teva medicina i que la teva medicina siguin els teus aliments. Si exportem el model americà, el model mexicà, on l'obesitat infantil és una bogeria i al nostre país un de cada tres nens és obès, doncs no anem bé i hem de fer cultura de l'alimentació. Està molt bé donar una molt bona ensenyança als nanos, està molt bé cuidar la intel·ligència emocional, però si no cuidem el que després van a la cantina i mengen els nens, doncs estem generant un gran error. Per tant, l'alimentació és fonamental, perquè estem parlant d'aquest intestí que donarà les ordres al nostre cervell de com funcionem. I finalment, el més important, jo diria, que és l'estabilitat emocional, que és aquella que no existeix, però que d'alguna manera estimar i ser estimat, per mi és la lliçó més important per tenir felicitat. amb dolor crònic. Podem estimar amb dolor i podem ser estimats, i el dolor segur que té una altra dimensió.
Doctor?
Sí, sí, absolutament d'acord. I jo crec que fem molt d'èmfasi, estava pensant en això que deies, David, amb el control del pensament, aprendre a pensar correctament, també, no? Mm-hmm. I com et parles, també, tu mateix, no? Mm-hmm. Allò que dèiem abans d'una societat doncs, tan agressiva, tan competitiva, no? Com ens parlem a nosaltres mateixos, no? Jo crec que això genera molta, molta patologia de tot tipus, no? I ens baixa molt l'autoestima. Mm-hmm. Per tant, és molt important què t'estàs dient, com et parles. Si estàs dient una altra vegada he fallat, no ho faré mai bé, no ho aprendré mai, o no, o tot el contrari. Dius, mira, de tant en tant ens hem de posar alguna medalla, crec jo, mm-hmm. també està bé.
Absolutament.
No? I dius, bueno, mira, això, que bé que m'ha sortit, que bé que ho he fet, i quina família tan maca he pogut construir amb els mm-hmm. anys, no, potser.
Mm-hmm. Hi ha persones que tenen del dolor, n'obtenen el que se'n diu beneficis secundaris, sense pretendre-ho?
Evidentment que el dolor crida l'atenció, no? I crida la teva pròpia atenció perquè estàs molt pendent d'ell, però pot cridar l'atenció dels que estan al teu voltant. Sobre aquesta patologia hi ha patologies associades, no? Síndromes que són d'aquella persona que està profundament sempre malalta perquè així és la manera que crea atenció. El que passa, o persones com el síndrome de Munchausen, que ja és molt greu, que és posar malalts als teus congèneres per poder tenir-li l'atenció que tu vols sobre ells, que és recíproca, no? Evidentment, això estem parlant ja de patologies més severes, però sí que és cert que això té un final, i el final és que allunyes, no acostes a les persones, sinó que les allunyes perquè al final, diguéssim, crees una distància perquè sempre és un mateix discurs. El dolor i les persones amb dolor, sigui crònic o sigui agut, se'ls ha de donar assistència, se'ls ha de donar compromís, però sobretot el que jo faig a la meva consulta és intentar que entenguin el per què els hi passa i què poden fer ells, perquè finalment nosaltres no curem, és el propi cos i la pròpia saviesa del cos la que cura, malgrat que els canvis. Avui mateix un pacient em deia, és que si faig els exercicis que em dius que faci, no tinc dolor, i a la que els deixo de fer en tinc, doncs la resposta la té ell mateix, no? I aleshores, d'alguna manera, a la pregunta, Gaspar, que em deies, sí, és veritat que aquestes persones poden crear d'entrada la tensió, però finalment jo crec que a la llarga el que creen és un rebuig que no és positiu.
Sí. Sí, al final s'acaben fent pesats i aleshores sí que la crisi és ja total, perquè sí. Si ja perdem d'una patologia de base, quan perds el teu contacte amb el teu entorn immediat, família, amics, companys o professionals, aleshores el primer que perds és un mateix, no? Però sí que a vegades hi ha qui vol treure un benefici d'aquest dolor, no? Però acaba que s'hauria de fer veure, com tu dius.
Sí, de fet, i això comporta l'aïllament, I jo, quan llegim les xifres de que la primera causa de mort al món entre els 15 i els 40 anys és el suïcidi, doncs ens adonem que estem en una societat que, bueno, el que dèiem, no? Que estem mal adaptats a una societat que està malalta.
Ha dit el doctor Mates, ho ha escrit, la psiconeuroimmunologia és equivalent a la medicina integrativa. Vol dir que entens la persona com un tot i ets coherent amb això. O sigui que quan a una persona li fa mal l'estómac, tractes la persona i no l'estómac. Es tracta de, valgui la redundància, tractar i esbrinar per què passen les coses. També fem servir antibiòtics o qualsevol altre remei de medicina convencional, però primer fem servir solucions naturals. Tirem bàsicament de botànica i de vitamines minerals. Ens ho pot explicar, doctor?
I tant, la psiconeuroimmunologia, o una medicina integrativa, que jo la solaparia bastant, és primer una concepció de la persona, entens la persona com un tot. Dius, home, amb aquí estem d'acord tots. No tothom, però estem d'acord molts, no? Però després hem de ser coherents, això és importantíssim. Si més no com a professionals sanitaris, sí. No? Hem de ser coherents amb això que estem pensant. Perquè si un cop has entès això i estàs d'acord amb que som un tot, quan et ve algun mal d'estómac i li tractes l'estómac, no estàs sent coherent amb allò que penses. Doncs és a veure, aquest mal d'estómac per què li ve? És molt fàcil donar a qualsevol fàrmac que segurament el posarà bé en poc temps. Però la persona se'n torna malalta cap a casa. És a dir, no l'has curat. Li has posat un parxe, li has tapat el símptoma i no has tractat la causa de la malaltia. Això és el que aspirem. I per descomptat, això per un cantó, i per altra banda, intentem tirar de recursos terapèutics que tinguin efectes secundaris inferiors, amb eficàcia per descomptat, i que no, és el principi hipocràtic de primum non nocere, és a dir, primer no li facis mal, com a mínim a un pacient quan et ve no l'empitjoris, deixa'l tal qual està com a mínim, aleshores a vegades segons quin tipus de tractaments fem acabem de fer més mal, per això hem de ser molt curosos a l'hora de què és el que donem.
Clar, moltes vegades us venen els pacients amb por. Com intenteu alleujar aquesta por, si és possible? Perquè és veritat que moltes vegades ja la recepta, només hi ha la recepta del medicament, alleuja la por, no?
Sí.
De vegades abans que el medicament, sí. No? Bé, com ho fa el doctor Mates en aquest cas?
Bueno, hem de trencar una llança amb els que fan receptes ràpidament, perquè hi ha sistemes que ens envolten tant a la medicina pública com a la privada,
sí.
Que no tens massa més temps a fer gran cosa més, per desgràcia. No tens temps a parar-te, a parlar amb un pacient i fer-li entendre que ha de pensar d'una forma diferent, que ha de raonar d'una forma diferent, que s'ha de tractar d'una forma diferent. Això no ho podem fer, no? Aleshores, jo intento fer-ho, perquè, per fortuna, crec jo, faig més medicina privada i aleshores tinc el temps que crec que haig de tenir. Però és molt important dedicar-hi temps, de cara a enfocar les coses i de cara a establir un tractament.
Clar, o sigui, saber en primer lloc com està la persona, si és possible.
Primer hi ha de bon estudi, per descomptat. Sí.
I les analítiques, inclús a vegades les medicacions són inevitables, és a dir, no podem treure-li l'insulina a un diabètic, no podem, amb una infecció greu, treure un antibiòtic que és irremediable. Jo podria dir que aquest confinament, juntament amb el traumatòleg que visita la nostra clínica, hem salvat una vida d'una senyora que va vindre per un mal de genoll i que li anava dient que m'enviés les fotos perquè ens van confinar el dia següent i aquella cama a mi no m'agradava gens, torna'm a enviar més fotos, enviem un vídeo, ho consulto amb el meu traumatòleg, escolta, em fa por que aquesta senyora pot tenir una cel·lulitis infecciosa i efectivament la vam enviar a l'hospital, l'hospital li van dir que no la podien atendre, que hi havia risc de contagi, que es prengués antiinflamatoris i finalment vam poder fer una ressonància, hi havia una necrosi de teixit i aquella cama s'hagués tallat o aquella senyora podia haver mort. A través del traumatòleg que hi ha a la meva consulta i fent la consulta a triple banda vam donar un antibiòtic superpotent i li vam salvar la vida, no? I això no ho podem evitar, com tampoc podem evitar una cirurgia que és inevitable, no? O sigui, a vegades la gent sí que potser busca la medicina integrativa a coses que han de passar per la cirurgia o per la medicina normal, no? Però jo crec que, com deia el Joan, s'ha de tirar una llança cap als protocols que no deixen temps. A vegades, no sé, crec que la mitja d'atenció primària era de 3 minuts per pacient, no? I un metge està limitat a poder fer un parche, que és aquella recepta ràpida per un problema d'una gastritis, per un problema d'un dolor, un antiinflamatori, etc, no? Però sí que hem de tenir l'oportunitat o hem de buscar l'oportunitat de poder tractar pacients. De fet, la meva tesi doctoral era intentar posar la osteopatia en la seguretat social perquè tothom hi tingués accés, no? Perquè finalment jo crec que la medicina integrativa, l'osteopatia, la medicina natural, la ginecologia integrativa, en molts països que ja està present en la sanitat pública, doncs té un ús molt, molt, molt important i ajuda a moltes persones a no passar per processos que ens podem estalviar, no? Però, repeteixo, a vegades no hi ha un altre remei que passar per un quiròfan, per situacions que gràcies a la medicina i a la individualització, vull dir, si avui dia t'han d'operar d'una vàlvula mitral, buscarem un especialista que operi la vàlvula mitral, no? I això és inevitable.
Sí, jo crec que la medicina integrativa és molt útil com a preventiva i el tractament de malalties cròniques. La medicina convencional també, però és molt útil en malalties agudes. Si tens un infart no pots donar vitamines ni minerals, has d'agafar i ingressar la persona i donar-li tots els fàrmacs que calgui, no?
Sí, correcte.
Però sí que és veritat que podem fer molta prevenció, i jo crec que és molt important això.
I la prevenció està amb l'educació, i l'educació des de petits, vull dir que és molt important.
I la medicina ortomolecular què és?
La medicina, aquest nom tan estrany, la medicina ortomolecular se'l va inventar Linus Pauling, que és l'única persona que a títol personal ha tingut dues vegades el Premi Nobel. Ja va morir amb 94 anys, ell es prenia, no sé si eren 18 grams de vitamina C cada dia, i amb una conferència molt interessant que es va veure per YouTube, 92 anys, que devia tenir, diuen, quan sigui gran encara en prendré més de vitamina C.
Quants grams es prenia?
18, això és un pot sencer cada dia.
Sí, sí, són molts, molts grams. Sí, sí. Són 18.000 mil·lígrams.
I això, clar, anava a preguntar, és sa? Però, clar, si ell va viure 92...
Ell va arribar als 92, als 94, no? No, la medicina osteomolecular el que fa és fer un estudi previ, lògicament, fem estudis de minerals, fem estudis de metalls pesants, fem estudis... bueno, l'analítica és una bona finestra per entrar a com està de salut una persona, i a partir d'aquí fas un tractament oportú. Un tractament que habitualment tira de vitamines, minerals, aminoàcids, omega-3, i botànics i coses d'aquest tipus, però ja dic, no renunciem en absolut, i això a vegades xoca a les persones que venen buscant una medicina integral o integrativa. Els xoca que els donis un antibiòtic, no? Que els donis un antiinflamatori, però a vegades ho has de fer.
Estem parlant també del vincle avui a l'Ofici de Viure entre por i dolor. Part d'aquesta por, a part de la pandèmia i de les seves conseqüències, també l'origina el mateix sistema. Proves i més proves analítiques que són imprescindibles en la majoria de casos, retards, l'espera, abans no es tenen els resultats. Com podem alleujar aquesta por?
Sí, sí, hem de preparar la persona i hem d'explicar-li bé les coses. Jo crec que hem d'explicar bé les coses, no començar a demanar proves, i més hem de ser molt raonables a l'hora de demanar proves, perquè les proves són cares i doncs hem de fer sempre les proves necessàries. Com quan fem un tractament, doncs sempre fem la mínima dosis necessària, doncs aquí exactament igual, a l'hora d'esbrinar què és el que davant de quin diagnòstic ens trobem, hem de fer les proves justes i necessàries. Però hem de conscienciar a la persona que el que estem fent és investigar. La medicina és com un joc de pistes, no? I tu vas buscant pistes per arribar a una conclusió i després establir una teràpia. Doncs potser hem d'explicar que estem buscant aquestes pistes, encara que hi hagi proves que siguin una mica desagradables, algunes perquè són doloroses, altres perquè et fiquen dins d'un tub que et pot agafar una mica de claustrofòbia.
També hi ha especialistes que diuen, bé, però anem a descartar que no hi hagi això. Bé, i ho sabrem d'aquí 3 setmanes. La persona inevitablement es passa 3 setmanes donant-li voltes a la possibilitat.
I 3 setmanes consultant el doctor Google, que és molt perillós.
Clar, que augmenta la por.
Augmenta la por. M'ha vingut gent a la consulta dient-me, ja sé que el que crec que tinc. Dic, bueno, doncs potser no calia que vinguessis. Crec que tinc esclerosi múltiple. I, bueno, per la sintomatologia que té, no té esclerosi múltiple, malgrat que es podien fer les proves, que són unes proves X que no són doloroses, però sí que és cert que el doctor Google ens ha fet una mica de mal, sobretot aquelles persones que són hipocondríaques o tenen aquesta por a les malalties, no? Sempre jo dic que atraiem allò que el qual estem pensant constantment, no? I el pensament és molt profund i és molt potent des del punt de vista del que jo tinc alguns pacients que pensen que tenen càncer constantment, es fan proves i repeteixen proves i proves i proves. I aquí hem de dir que hem de buscar apoyo en la psicologia o en la psiquiatria moltes vegades, no? Perquè aquest pensament recurrent pot acabar canviant les nostres cèl·lules, i aquell que pensa que tindrà càncer pot acabar tenint un càncer, i això ho dic jo i ho han dit metges molt prestigiosos, perquè el meu pensament pot canviar la constitució de la meva cèl·lula, perquè està connectat directament, no? I aquí també parlem sobre el cor, no? Que el cor sempre s'ha anunciat com una bomba que només envia sang a la resta d'òrgans, i avui sabem que el cor té una quantitat d'hormones que estan connectades directament amb el cervell. De fet, hi ha infinitat de casos estudiats de trasplants de cor de persones que odiaven si eren consumidors de menjar basura i han començat a menjar com un vegetarià perquè el donant era vegetarià. I aquesta connexió i aquesta potència que té el nostre cor com a òrgan hormonal amb la connexió amb el nostre cervell també és super, super important.
També hi ha algun cas, em sembla que ens ho va dir el cardiòleg, el doctor Manel Ballester, en aquest programa, sí. No? que era aficionat del Real Madrid, sí. I després, o sigui, el donant, sí. Quan ell era del Barça, i va canviar també.
Va canviar. Sí, sí. És un efecte secundari que es pot veure. Sí, sí,
sí, sí, Déu-n'hi-do, quins efectes secundaris. I noteu que hi ha més hipocondríacs després de la pandèmia, ara mateix?
Hi ha més por.
Sí?
Hi ha més por.
hi ha més por. Hi ha més por. Hi ha gent que jo faig descalçar la gent, o els faig despullar, parcialment, evidentment. Hi ha gent que no es treu les sabates o té por a trepitjar el terra. Hi ha gent que els has estat... ens hem desinfectat, doncs portem totes les mesures de protecció, evidentment mascareta, guants, el que faci falta. En el seu moment, després de la pandèmia, anàvem disfressats com astronautes, però que ara després de que els has toquetejat, els has fet el tractament, que és un tractament manual, al sortir no et volen donar la mà. I dius, escolta,
em pots donar la mà? Acabem-ho de fer bé, ja.
Ah, em pots donar la mà perquè tu te l'has desinfectat a l'entrada, jo me l'he desinfectat i ens hem estat tocant, no? Però és curiós perquè hem generat aquestes petites, podem dir petites por, però que, bueno, que són necessàries i hem de seguir mantenint distàncies, mascaretes, etcètera, etcètera, i neteja, no? Sobretot neteja. Però sí, són pors que s'han anat integrant. Qui no està a vegades al cotxe sense la mascareta o en un altre lloc, i veu tothom que va pel carrer amb mascareta i dius, això sembla una pel·lícula, no? Doncs és el que està passant.
Sí. I vostè, doctor Matas, ha notat l'augment de la hipocondria?
Sí, per descomptat, perquè és una conseqüència de l'ansietat i d'estar donant-li voltes a l'assumpte. I dius, bueno, a veure, potser m'està agafant alguna cosa. I els símptomes es potencien molt quan comences a pensar que tens la mínima cosa, abans ho deia el David, no? Tu penses que estàs malalt, que t'està agafant alguna cosa, i realment penses, ve una taquicardia, ve una dísnia, i t'estàs trobant francament malament, i dius, que em sembla que em passa alguna cosa. Doncs això ho veiem, i aquesta sensació d'hipocondria, de veure què tindria, de veure què em passarà, si agafo la malaltia, que des del meu punt de vista l'acabarem agafant, per desgràcia, gairebé tots,
sí.
Jo sí. Diria que sí, perquè la tenim aquí, i en 3 mesos ni en 6 se n'anirà, no? Aleshores, penso a veure com m'anirà l'experiència a mi, personalment, perquè ja que estem d'acord que la majoria de morts i de casos greus són de gent d'edat molt avançada, mm-hmm. però hi ha excepcions. Sí. Sempre pensa, no em tocarà a mi l'excepció, no?
Mira, jo crec que el millor que podem fer per la por al Covid és dir, el Covid ha vingut per quedar-se, no marxarà. Igual que la grip porta molts anys aquí i mata 500.000 persones al món, aquesta grip que se'n diu Covid-19 és una influència més potent, és més virulenta, però acabarem solucionant-ho. Segur que l'home té la capacitat d'acabar solucionant-ho. Evidentment, amb lleixiu no, però el que està clar és que acabarem, que podrem conviure amb ell. Lo important no és la malaltia, és l'hoste. I l'hoste som nosaltres. I, per tant, una ment sana, una alimentació correcta, una immunitat alta, i part d'aquesta immunitat alta, i evidentment sempre sota criteri professional, podem fer com Linus Pauling, que era Premi Nobel, i podem vendre molta vitamina C, que és algo que hem receptat a molts pacients per telèfon. Molta vitamina C, perquè la vitamina C a vegades l'associem només a l'encostipat. I vitamina C no vol dir prendre molt suc de taronja, que la gent a vegades ho confon. Bueno, doncs em prendré 3 sucs de taronja, perquè a vegades el suc de taronja pot ser un acidificant del medi intern i es pot convertir no en un aliat, sinó... Per tant, aquí el criteri professional és important. No podem donar receptes radiofòniques, sinó que jo crec que lo interessant és que la persona consulti en cada cas.
Amb el seu especialista.
Sí.
No, jo soc del mateix parer. Jo crec que ens hem de preparar el cos. Vull dir que hem de tenir una bona immunitat, i això doncs vol dir, efectivament, emocional està bé, i a vegades prendre algun suplement, perquè no, estil de vida, descansar, dormir, és molt important, és molt difícil, sí, però bueno, hi ha tota una sanitat per dormir correctament, i fer exercici, mantenir un pes adequat, i això és el que ens dedica, ara que tenim temps, posem-nos a les piles, no? Mm-hmm. També podem fer amb vitamina D, és fonamental, el seleni i zinc,
d'elements,
exacte, mm-hmm. pròpolis, equinàcia, són coses que ens poden ajudar molt de cara a no agafar malalties infeccioses.
Mm. I no seguir l'exemple, si em permeten la broma, de Donald Trump, no? Pel que fa al pes i l'alimentació.
Sí. Mira, i afirmar que no tingueu por, que jo l'he passat i estic més bé que fa 20 anys.
Sí,
no tingueu por.
No tingueu por.
No, però hem de ser conseqüents, hem de
respecte,
tenir un respecte.
Sí, respecte,
no?
Sí.
Fixa't que amb això que deies és molt important, que parlant amb el meu cunyat, cirurgià, cap de cirurgia d'un hospital, que ha estat reconvertit en metge de Covid, per suposat, i que el Joan coneix perfectament, em deia que el 80% dels pacients, a part de la gent gran, era gent amb obesitat. Clar, l'obesitat, que crec que no n'ha sentit a parlar. És molt important que les autoritats diguin, escolti, cuiden l'alimentació, intentin disminuir el seu pes, perquè l'obesitat és el factor de risc més important davant d'una malaltia com el Covid i d'altres. És a dir, que virus com la meningitis, hi són. I són, evidentment, tenim vacuna de la meningitis, però no tenim del Covid. Però és tan important que una persona que avui agafa la meningitis i no tenim el temps per reaccionar, doncs pot morir de meningitis, com sabem, o pot tenir seqüeles molt grans. Per tant, aquesta immunitat passa també per controlar el pes. I és molt important que les persones amb sobrepès es posin en mans d'especialistes perquè són els que corren més risc després de les persones grans.
Sí, per acabar, ja està d'acord el doctor?
Absolutament d'acord, sí. David.
Absolutament. El sobrepès.
Per descomptat, sí. El sobrepès és una cosa que es pot prevenir, que es pot tractar i que jo crec que és font de múltiples problemes i molta patologia.
Doncs agraïm molt als doctors David Ponce i Joan Mates que hagin vingut a parlar de la relació entre por i dolor i de totes les conseqüències en aquest context de pandèmia. Com dèiem ahir, també fa pocs dies ho deia el doctor, el cardiòleg Valentí Fuster, mm-hmm. no? Des de Nova York, que deia, bé, diu, perquè la vacuna fos realment eficaç per acabar amb la pandèmia, hauríem de vacunar, deia ell, el 70% de la població. Per tant, ens haurem d'acostumar, deia el doctor Fuster, sí, a conviure-hi.
El sentia,
a la
molt
línia del que comentàveu. Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, doctor Mates, doctor Ponce. Fins una altra.
Gràcies. Moltíssimes gràcies.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Avui amb en Sergi Torres, en la recta final d'aquest ofici de viure, com cada diumenge aquesta temporada, parlem del respecte cap a nosaltres mateixos. Què tal, Sergi? Ben retrobat.
Gràcies, que es fa molt bé.
En quin sentit ens en vols parlar, no? Perquè tu dius, home, estaria bé que estiguéssim en contacte amb nosaltres mateixos i que a partir d'aquí prenguéssim les decisions.
Sí, sovint el que sentim és que ens manca el respecte de l'altre. No ens escolta suficientment, no ens atén suficientment. Sempre tenim aquest sensor cap a fora. Però jo el que diré ara és una afirmació que per mi és categòrica, però cadascú que ho investigui. Quan tu et respectes a tu completament, és impossible que un altre et falti el respecte, perquè saps perfectament com t'estàs sentint i què vols sentir en aquell moment, i d'aleshores, en aquest contacte amb tu mateix, pots prendre decisions que et portin a situacions de respecte cap a tu mateix. Això inclou el context.
A veure, anem a pams, perquè efectivament és una afirmació contundent. Tu dius, quan tu tens respecte cap a tu mateix, és impossible que l'altre et falti respecte.
Exacte.
Ho podem explicar una miqueta més?
Sí. Respectar-me a mi mateix vol dir que jo estic en contacte amb mi mateix. Jo m'estic comunicant amb mi mateix. Quan jo faig aquesta comunicació, aquest contacte amb mi mateix, és molt obvi que estic sentint. I a vegades el que estic sentint no és còmode. Si jo puc sentir aquest sentiment, m'està indicant, m'està parlant, m'està dient, m'està donant opcions, aleshores puc prendre decisions al respecte. Quan jo faig això, sense ser inconscient, ho estic fent també en funció d'un context que m'envolta. A les relacions de parella és molt clar, o a les relacions pare-fills, mares-fills, és molt clar. Hi ha un moment on l'emoció ens apareix a la consciència per parlar-nos i dir-nos quina és la decisió que hem de prendre o quin és el següent pas. Si podem atendre-ho, veurem amb molta claretat cap a on dirigir-nos. Les emocions són brújoles. Si les podem sentir, ens indiquen amb molta claretat quin és el següent pas, insisteixo. Dit això, per sentir-me a mi mateix, he d'anar més enllà, doncs, de les creences culturals, del que se suposa que he de dir, del que se suposa que no he de fer. És un repte, també. Però aquest tipus de pràctica d'autoescolta també ens porta a conèixer-nos a nosaltres mateixos i també ens permet, en aquest autoconeixement, presentar-nos al món des d'aquest respecte cap a nosaltres mateixos. Insisteixo, quan fem això, entre cometes, per art de màgia, perquè és un misteri, l'entorn també passa a respectar-nos. Però l'entorn no ens pot respectar si nosaltres no ens estem respectant a nosaltres mateixos. Així com nosaltres no podem respectar els altres si no ens respectem primer a nosaltres mateixos.
Ara hem de respectar el temps, que se'ns ha acabat.
Som-hi.
Tu què tal? Com portes la gestió del temps?
Per mi tot és sempre un aprenentatge, i el temps és un dels grans aprenentatges, igual que l'espai.
Gràcies, Sergi Torres, se'ns ha acabat el temps i també el temps del programa. Fins la setmana que ve,
setmana
i a les oients i als oients també. Moltes gràcies, una forta abraçada.